A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Això anem, Eva.
Bon dia.
I bona hora i ben retrobada.
Ben retrobada, comencem temporada. Comencem la tardor i fem balanç de l'estiu.
Comencem temporada parlant de temporada.
Sí.
En un moment en què ja ens diuen que la temporada ja no existeix perquè estem en temporada tot l'any.
Bé, aquí a Sitges jo sempre he sentit a dir que paguen per tenir sol i per tenir gent. Per tant, aquí no hi ha final de temporada.
Qui t'escolti dirà, paguem per moltes coses, però no sé si per aquesta.
Bé, doncs.
Per moltes coses. Per moltes coses,
sí. Com a tot arreu, em sembla.
Com a tot arreu, segurament com a tot arreu.
Bé, doncs us presentem els convidats d'avui que precisament el que volem doncs, és valorar aquest estiu, com ha anat, com s'ho han fet per estar a dalt de tot, per omplir Sitges i sabrem si realment s'ha omplert o no.
Mm-hmm. I si estem a dalt de tot o no?
Exacte. Doncs ens acompanya en Jordi Escala de l'Hotel Mim. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També tenim nosaltres el president de l'Associació Turística de Platges de Sitges, Manel Martínez. Bon dia.
Bon dia.
I des del Gremi d'Hostaleria de Sitges, el seu gerent, Alejandro Guia. Bon dia, benvingut també.
Bon dia, bona hora.
El que ens agrada en aquest espai, abans d'entrar en matèria, és que ens expliqueu d'on veniu. Són entitats i és un hotel doncs, coneguts, però aquesta targeta de 10 segons. Doncs, des de quan esteu al món del turisme i quines empreses o entitats representeu?
Bon dia, sóc en Jordi Escala, jo vinc de l'Hotel Mim Sitges. Fa un any i mig des que vam obrir l'hotel doncs, que el dirigeixo, pertany a l'operativa diària, pertany al Grup Majestic, a la qual pertanyo des de fa potser 15 anys. El meu background és sobretot hotels de Barcelona i alguna activitat que vaig fer fora de l'estranger durant 3 anys.
O sigui que en Jordi havia estat al Majestic?
Sí, o... bueno, el Majestic, el Murmuri, l'Hotel Inglaterra, que ara es diu Midmost, i el Denis, he estat a tots els hotels del grup, a tots els departaments, i bueno, l'experiència que he anat adquirint doncs, m'ha permès arribar a l'Hotel Mim.
Per començar per aquí, demanem que t'aprevis una miqueta més. Aquest hotel d'aquí és diferent a tots els altres?
És diferent, sí.
En quin sentit?
Bueno, bàsicament,
així de cop i volta, per allò de
com
dir...
Com la gent de la vila ja sap, doncs, la propietat de l'hotel és d'una persona molt coneguda, no mentirem si... Bueno, ja sabem tots que és el millor futbolista del món, i no perquè sigui el meu jefe, entre cometes, sinó simplement perquè ho és. L'Alejandro Serra no hi està d'acord. Però bueno, en qualsevol cas doncs, és un hotel que a diferència dels altres...
No debatrem sobre futbol.
No exacte. Hotel que a diferència dels altres doncs, es va construir de forma sostenible en el seu dia i és un plus que tenim afegit, una característica molt especial que el fa diferent probablement a la resta d'hotels, no només de Sitges o Barcelona, sinó inclús d'Espanya.
No sé si dins el grup algú ja li ha deixat anar amb en Jordi allò de va, a Sitges, tu, no sé què, tal.
Sí,
aquella
sí,
sensació de dir, mira, com que estàs a Sitges ja estàs, la feina
sí,
és sempre.
Sí, també, aquesta enveja sana de dir, ostres, de estàs en una ciutat tan maca, tan ensolellada, un clima tan particular, doncs sí que ho fan.
Després ja explicarem les derivades d'un hotel en una destinació turística com a Sitges respecte, vaja, respecte als clàssics hotels de la cadena i quin canvi hi ha i fins a quin punt la clientela, tot plegat, és molt diferent. O no sé si que el propietari sigui qui és, això condiciona alguna cosa o no?
Bueno, a dia d'avui encara no.
Encara no.
La gent arriba a l'hotel i bueno, sí que hi ha gent que sap que és l'hotel del Messi, però bueno, si no els expliques no ho saben.
I suposo que des del punt de vista de l'operativa de l'hotel...
No,
Messi no deu ser d'aquells que truquen i no escolten
vull. Els argentins inclús et poden demanar, són més exigents inclús.
Sí?
De Messi, sí. Sí que ens hem trobat en els casos, però bueno, la gent també se les empesca totes per intentar obtenir, ja sigui un descompte, alguna cosa doncs, que ens retronen. L'hotel sempre perd.
Deu ser una mica de por això,
sí,
que t'arriba nou d'allò a l'hotel de Messi,
sí.
Mira que jo
però,
soy i jo tot el
ja
tal.
Ja és bo, perquè al final l'exigència del client el que aconseguim doncs, és fer-nos millors a tots, no només a nosaltres, sinó
no.
a tota la vila. Està clar.
Està clar. Això no ho poden dir Majestic de Barcelona, per exemple, que és l'hotel de Messi. Manel.
Bé, el meu nom és Manel Martínez, actualment soc el president de l'Associació de Serveis de Platges de Sitges, que som tots els serveis dels 17 quilòmetres de platja que tenim de litoral al municipi de Sitges, amb les 26 platges que estem donant als serveis. Des de serveis volem dir des d'una guingueta, un xiringuito, al lloguer de les hamaques, dels tendals, dels patins, dels caiacs, bueno, qualsevol servei que hi ha dintre de les platges de Sitges. Porto amb aquest càrrec 11 anys, i bueno, com sempre, endavant, lluitant cada any.
Quin any aquest per això,
Molt atípic, la veritat que pot ser un dels més difícils per part de l'Associació de Platges.
Entre que els xiringuitos van obrir més tard que mai,
la
entre les obres del passeig, sí, entre la draga ple estiu.
horrors, i no acompanyar la temporada. Es pot dir que segurament que sortirà molt, però el començament, no tenim històric d'un començament tan dolent de temporada com aquest any, eh? Es pot dir que fins al dia 15 de juny no va fer bon temps a Sitges, i jo sempre he dit el mateix i ho sabem. Sitges, si no fa bon temps, aquí ningú es guanya la vida, vulguem o no, és la realitat. Nosaltres el que tenim, el valor afegit a Sitges, és el sol. Un cap de setmana, si plou a Sitges, perdem reserves, perdem restauració, comerç, tot. I aquest any no acompanyem. No ha sigut una bona temporada, generalment, des de maig. Van començar malament, va? Abril, maig i fins al 15 de juny. Sí que es pot dir que el mes de setembre ha sigut millor que l'any passat, és veritat, per temps, i bueno, a l'espera que la temporada 2019 sigui molt millor que aquesta, que podem dir que no ha sigut una gran temporada.
En Jordi, notat això del sol?
Sí. No,
com... es nota molt això del sol?
Totalment. Un dia per l'altre et poden cancel·lar reserves pel fet de que el pronòstic del temps no sigui favorable. Sí,
ho dic perquè no acabem pensant allò de que facis com ho facis, si no tens sol no te'n sortiràs.
Sí,
és la realitat.
Sí, aquesta inestabilitat evidentment no ens ajuda, en absolut. Ja sortiràs, afortunadament, doncs, a l'inici de l'estiu va ser molt, molt variable, que un dia sol, un dia pluja, això el client espanta. I més el client de Sitges, que és sobretot vacacional en època estival.
L'espanta més això que el preu o que...
Sí, entenem, amb el tema dels preus, perquè sí que és veritat que d'un any a l'altre doncs, hi ha hagut una baixada important.
Hi ha hagut una baixada important.
No d'ocupació, però sí de preu mig.
D'acord.
Sí.
Alejandro, com deia aquell, su turno.
Bueno, el gremi d'hostaleria de Sitges és el primer gremi de Catalunya, 1978, i jo he estat a la Junta Rectora abans d'incorporar-me ja com més tècnic o per operativa a la gerència, ara amb l'equip del gremi, i bé, pues molt contents en Sitges i en tots els participants, que al final són tots companys, agremiats i... junts fem força.
Quants establiments hi ha ara al gremi?
Més de 200, sí, més de 200. Sí. Podem dir que aglutinem a la gran part, eh? I després els que surt, i fins que arriba una nova gestió, pues en aquest període de canvi és el temps que no estan agremiats, però la majoria sí que estan.
Si haguéssim de definir des del punt de vista del gremi, quins inputs han arribat dels establiments d'aquesta temporada que hem acabat, quins serien?
Són bons.
Són bons, sí, en general?
Sí, en general, en el sentit de... Clar, sí, aquí la importància està en com fem l'analítica o l'estudi, i si fiquem o fem referència a l'any passat, que ha sigut el millor de la història d'hostaleria a Sitges, pues clar, ha vingut una mica de baixada o de relantejament. Però si fem una comparació a 4 anys, 3 anys, 5 anys... el resultat és molt bo. És dir, sí, quan es feia balança de 2016, tothom estava molt content, molt feliç en el 2016, i deien esperem que l'any següent sigui almenys com 2016, i 2017 ha sigut molt millor. Doncs clar, quan ha arribat 2018 amb una miqueta de relanteixement, pues, hi ha aquesta sensació de dir, és que l'han passat, he fet, i estic d'acord totalment amb Manel i amb Jordi, que el temps, una variable que ningú pot controlar i que d'aquí a 25 o 50 anys o 80 anys serà diferent, pues, afecta lògicament, però no solament a Sitges, a tot arreu. És dir, pensem en qualsevol vila, i si plou la gent no surt, i si plou més cancel·len les escoles, i si plou més, i ho hem vist ara en la gota fria, surti policia, bombers. És dir, la climatologia afecta a tothom.
A més, els destins que fins ara havien estat, doncs, en detriment pel tema més geopolític, aquest any han anat a l'alça. Per tant, també això ha condicionat.
Sí, sempre juga una miqueta la situació política i els atemptats de l'any passat, però bueno, també hem de tenir en compte, doncs, que Egipte s'ha estabilitzat moltíssim, que Croàcia segueix apretant, que Grècia, tot i estar en crisi, segueix sent un competidor a nivell preu molt fort. Vull dir, tot impacta, però bueno, tot això ens servirà també per, el que dic, millorar de gran any vinent i buscar noves fórmules per atraure els clients que ara mateix no han vingut aquest any.
Ens ho heu posat d'alguna manera fàcil per deixar-vos allò, reflexions a partir del que hem viscut també. Per una banda, aquesta qüestió del sol, eternament el clima ha estat, diguem-ne, la bandera de vent de Sitges. Per una altra, ens sembla que el sector veu millor la seva feina que no Sitges com a destinació, i aquí hi afegiria, la ciutadania en general ha viscut un estiu queixosa de molts aspectes que d'alguna manera taquen la imatge de la destinació. Us ho pregunto així per si, des del punt de vista de les persones que formen part del gremi o de les associacions, s'està fent més feina des del gremi i des dels establiments que no des de Sitges des del punt de vista de destinació. O sigui, aquesta imatge de Sitges, que molts, diguem-ne, han, veritablement han denunciat aquest estiu, és quelcom que afecta les persones que ens visiten o no?
Jo crec que moltes vegades no som conscients de la tasca que fa el resta de la gent. I no cap dubte que l'Ajuntament, Promoció Turística, fan un esforç al màxim en els recursos que tenen. Una altra cosa és que avui en dia, en els últims 3-4 anys, ha hagut un canvi en la manera de relacionar-se la gent, i avui en dia amb una foto, amb un tuit, dona la sensació de que l'experiència pot ser molt pitjor de la realitat. És a dir, si focalitzem en un rinconet, segur que trobem tots a tot arreu qüestions. Si fas una foto més panoràmica és diferent. La disjuntiva que sempre tenim és què podem fer perquè tothom vol millorar la imatge de marca, valor fonamental, però hem de rentar la roba dintre del vestuari, per dir alguna cosa. És a dir, aquí dintre podem discutir, però sortir fora units en un missatge clar perquè és beneficioso per tothom.
Això serà bastant inevitable, però no, Alejandro? Mentre hi hagi xarxes socials i mentre hi hagi...
No, clar, no parlem de...
Ho dieu des del propi...
Lo que parlem és que quan diem la ciutadania en general o els visitants en general, hem de començar a segmentar una miqueta més quin lo fa, com lo fa, quina repercussió té. És a dir, normalment potencien el ser humà és així, potencien lo pitjor abans de lo millor, i no és el mateix fer un passeig per les playes, per los hotels, per restaurants, bar, oci nocturn, lo que sigui, per Sitges, caminant com un inspector, on vas a trobar lo que està lleig, o donar-te una volteta amb uns amics i dir, escolta, que està bé.
Ho dic per si teniu
crítica sempre hi ha.
Ho dic per si teniu la sensació que està millor la qualitat de l'oferta que no la qualitat d'imatge de la destinació.
Sí. Per part de platges...
Per part de platges,
jo crec que i és la realitat in situ. L'equip de govern, digue-li des de la brigada, des de la gent que treballa foscament, i hi ha molta gent que treballa per una imatge important a Sitges, tenim que dir la realitat, fan molt bona feina. Que es podria millorar, tot es pot millorar, com el nostre servei, els nostres turistes que arriben a la platja, els nostres concessionaris, ficar-se una mica més les piles, tot, no? Però la veritat és que la imatge de les platges i les enquestes ho demostren. Sempre han sortit la platja com un destí o com la cosa més una de les coses més positives a Sitges. Per què? Perquè la feina s'ha fet durant molts anys, hi ha uns tècnics, hi ha una regidoria, hi ha una feina, una brigada i tal, que constantment intenten fer les coses ben fetes. La imatge de Sitges, ho sabem, a través de xarxes socials, és cert, no està a Sitges com tindria que ser, però a les platges no s'ha notat tant. Sí que es podria millorar, en vez de passar la màquina per netejar la sorra un cop a la setmana, doncs podria passar dos o tres. Però bueno, això és millorable. El tema de la draga, jo sóc un defensor d'aquesta draga. Ja sé
ho dic perquè aquest any heu patit especialment, diguem-ne, l'impacte de les xarxes socials amb les opinions sobre el dragat de les platges fins a quin punt era necessari o no, o continua sent necessari o no, el dragat. No?
Totalment. I ojalà que aquesta draga continuï venint a Sitges. Ojalà. L'associació de platges sí que es poden tirar tots a sobre, que és normal, perquè només activa una part econòmica privada, però és que si aquesta actuació no es véssim fet durant els 5 anys enrere que porta aquest municipi apostant, no sé què passaria a les platges de Sitges. A les 5 més estem parlant, les de més afluència, Sant Sebastià, Bassarrodona, Riera Chica i Estanyol. Què seria Sitges sense platges? Jo sóc un defensor, és que és la realitat. En tots els respectes, és que gremi d'hostaleria, hotels, si no tinguéssim sorra, vosaltres que creieu que vindria tanta afluència de gent com ve a l'estiu? És que vivint de la sorra, vulguem o no, sol sorra, encara viu Sitges. Soc un defensor, crec això, que em demostri qualsevol persona que Sitges no viu d'això.
Que Sitges no viu del sol i platja.
Sol i platja. actualment. Tenim molts actes, ho sé, tenim el festival, que aporta molta gent, tenim el carnaval, tenim festes majors, el que vulgueu, però Sitges sense sorra què seria? I per això aquesta aposta que té aquest equip de govern durant 5 anys enrere, que es costa calés als ciutadans, a mi mateix i a vosaltres, a tots, insisteixo, i la part implicada a qualsevol negoci és molt gran, no només nosaltres directament, indirectament hi ha molta gent implicada, que ja s'hi sorra a les platges. I sóc un defensor i ojalà que vingui la draga. Que ve tard? Sí, podria vindre al mes de juny, juliol, de veritat. És tot el tema de documentació, de permisos perquè vingui la draga, és tan ferrós, tan. Penseu que ara mateix, quan surti justament d'aquesta entrevista, ja està planificat el pla d'usos del 2019. El municipi l'entregarà la setmana que ve. I potser la Generalitat no es vindrà en la resolució favorable
fins Setmana Santa.
O Setmana Santa.
Com va passar aquest any, no?
La incògnita que potser pot vindre alguna resolució desfavorable en 9 o 10 concessionaris com aquest any. I ja l'han liat una altra vegada. Pues bueno, la burocràcia és molt lenta en tots els processos.
Això no es podia fer de cap altra manera?
Bueno, nosaltres estem lluitant, el municipi també, els tècnics que presenten el pla d'usos, Generalitat sempre diu que són 67 municipis costaners i que no poden anar a arribar als primers, sinó que tenen que passar un tras a l'altre. I Sitges sempre és l'últim, no ho sabem per què.
És l'últim, tot i que presenta la documentació al mes de novembre?
Sí. Nosaltres, els tècnics de platges, justament, dilluns o entre dilluns i dimarts, presenten el pla d'usos del 2019, de tots els serveis.
Mm-hmm. De totes maneres... El blanc i el negre sempre són extrems, no? I si parlem de gastronomia i parlem d'un gin tònic, gin tònic, lemon també, elements florals, es diré, és un tot. Jo crec que Sitges és més que playas, tenim localitats al costat que tenen molt millors playas, en sorra de més espai, més quilòmetres, etc. i no tenen l'impacte turístic que té Sitges. És dir, aquí jo crec que lo fonamental... No, en el sentit, Manel, d'integració, és dir, no és blanc o negre...
Quantes places hoteleres sinó... té Sitges? I si parlem del municipi del costat, Vilanova, quantes places hoteleres té Vilanova?
Clar, però...
No, és que això és una realitat.
Clar, no, està clar, però...
El problema és això, que nosaltres tenim que donar servei per les 4.700 places, pot ser, hoteleres, que ja sé, Sitges, estem a la voltant.
Sí. Oficials.
Mm. Oficials? Sí. Oficials, exacte. Després entrem al tema d'apartaments.
Amb això ja hi entrarem, també.
Sí, Vilanova, el municipi del costat, que té, potser, més amplades de platja, però és amplada... i no quilòmetres de platja com de Sitges.
No, però per això te dic, sí, però per això te dic que no és una qüestió de treure o eliminar, també és una qüestió de sumar. És dir, jo crec que el baluar que té Sitges en els museus, aquest espírit que té, i és un espai que allà no hi ha playa, és dir, hem de donar, i estem d'acord, al 100% que el sud del Mediterrani, Itàlia, Costa Francesa, tot el Balears, tota la costa catalana, és a dir, tot el sol i playa és fonamental, és a dir, el turisme, el 85% mundial encara és d'oci, de vacacional, etc. Però després, el dir solament això no. és una mica més. Jo crec que la gent, si li preguntes per què ve a Sitges, en les encostes i en els estudis d'impacte econòmic que ha portat de l'Ajuntament endavant, el primer que destaquen com valoració és per la seva gent. És per la seva gent, sí. I aquí estem tots plegats, no? I la gent veu i diu, escolta, és que quin luxe, no? Qui somriu teniu i què colors i què bé, i després l'altre, sense dubte. Aquí el repte és com aconseguir una playa sostenible per futur.
Molt bé.
I aquí, pues, avui en dia, noves tecnologies de pilars submergits, programes que hi ha, estudis que s'han fet, és una qüestió per a tenir sorra sempre. I estem d'acord, Manel, de que la playa i la sorra és fonamental. Però després, l'activitat de la vila, tal com està desenvolupant el projecte de fins 40.000 habitants, ahí estem parlant d'una mica més. La gent que ve a treballar a Sitges, que està en el pla, en l'estudi econòmic, molta gent que ve a treballar és de fora de Sitges, molta gent que viu a Sitges es va a treballar fora, a Barcelona, és a dir, ahí hem de trobar un equilibri tots plegats, les convencions que fan els hotels, la gent internacional que ve, que després torna a les seves famílies, al Sol i Playa, i a les playes, pues, fantàstic. I van als museus també, i també compren, perquè el turisme, el turista avui en dia és una mica tot. Al matí pot estar fent esport, després se'n va a la platja, després se'n va a comprar un museig, és a dir, etiquetar solament a la persona en una vessant és una mica curtet. I és una alegria, perdó, el passar per el MIM i ver sempre en reunions, convencions, dinars d'empresa, sopars, equips de so que munten, presentacions internacionals, el Dolce, el MI, Calípolis, Melià, tu l'has dit, Manel, el Festival de Cinema...
Clar, és que precisament quan a la resta de municipis de les tres comarques s'està fugint, no, de buscar aquest client de Sol i Platja exclusivament, el Jordi em corregirà, però precisament el vostre client, entenc que el target no és precisament el Sol i Platja, va més enllà.
Cada client té la seva època de l'any. Pensa que quan tenim el client de platja són els mesos bàsicament de juny, juliol, agost i setembre. Si deu voler, bueno, setembre ja et juntes amb el client d'empresa. Però bueno, els hotels ja saben com han de treballar aquest dos tipus de clients. Vull dir, nosaltres sabem que evidentment a l'estiu anirem més de bòlit perquè són més reserves d'un dia per l'altre. Client que està buscant platja, evidentment, cultura, restauració, conèixer una vila que té història, no és la típica vila impersonal, hòstia, té glamour, de Sitges al final, té un carisma especial, té una aura.
Té molt més.
Sí, per això la gent cada any repeteix, per això tenim tants clients repetidors, i a partir d'aquí ja et comences a adaptar a un altre tipus de client, com ve la temporada més mitja baixa, que és a partir dels mitjans de setembre i principis d'octubre. Ara ens hem d'apartar tot el cinturó a partir del novembre, desembre, gener, perquè sabem, tant aquí com a Barcelona, perquè al final també depenem molt del que està passant a Barcelona. És temporada ja molt baixa, però bueno, es torna a reactivar tot a partir del febrer.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una, quan en Jordi feia, en l'Alejandro li preguntava, bé, quan les places hoteleres que hi ha, dèiem bé, oficials, a la vora d'unes 4.000, on sabem, en Manel deia unes 4.000, o que sigui. Nosaltres recordem abastament quan en Joan Anton Mates ens deia en aquesta mateixa taula que la nostra pirateria són els pisos turístics. Mm-hmm. Bé, com ha canviat això el panorama i fins a quin punt, quan en Jordi ens comentava bé, aquesta ha estat també una temporada en què els preus s'han hagut de baixar. Fins a quin punt hi ha tingut a veure...
Realment l'impacte no el sabrem mai, perquè no sabem quants pisos no oficials estan operatius. Uh-huh. No sabem quin tipus de client el visiten.
Només no, sabem que hi ha això.
Que hi són, evidentment. Clar,
però sí, i els trolls pel carrer, sí, i la gent amunt llevant.
Totalment,
no?
Però això és molt és un intangible molt gran, perquè Barcelona té el mateix problema i tampoc sap exactament quants en té. Uh-huh. No li ha afectat realment a
l'ocupació. Només sap que en té molts.
Exacte, és com aquí.
Sí, una esmena important, perquè no és que s'esté en contra de los apartaments turístics,
no, és que no,
sinó de los apartaments turístics que no estan legalitzats.
Ja, ja. Sí, sí, que en són més que els legals.
Clar, però sí. De vegades fem un paraigües aire apartaments turístics. No, el que se parla sempre és de la quota necessària en tots els serveis en relació a...
Però com que entre uns i altres sumen molt...
Aquest... Sí, però solo hem de parlar de los que són il·legals, perquè el resta tenen la seva licitació i han fet la seva part... I...
Sí, estic d'acord. El que passa és que en la vida quotidiana, diguem-ne, hi ha legalitat i il·legalitat present. Com a Baix Mar hi ha Top Manta i establiments legals.
Clar,
en la vida real hi ha això. Jo només pregunto si això, aquest tot, ha influenciat d'alguna manera a l'hora de presentar l'oferta hotelera, si aquesta baixada de preus, si aquesta ha vingut també donada en part per la competència que es pugui donar des dels apartaments turístics legals o il·legals.
En el nostre cas no crec que hagi tingut un impacte important la baixada de preus relacionada amb els pisos il·legals de turisme.
Es baixa el preu per què?
Per la tendència. Vull dir, és un intangible també que desconeixem, és la tendència.
La tendència deu obeir alguna cosa.
Sí, però veiem...
De la mateixa manera que hi ha tendència a pujar...
Sí,
i es puja per alguna cosa, sí, però vull creure que es baixa per alguna cosa també.
Normalment la temporada estival, doncs, el client de temporada estival et reserva amb molt temps d'antelació. Uh-huh. A mesura que aquest temps es va escurçant, la por de l'hoteler és evident i diu, ostres, què he de fer? He de fer alguna cosa.
I aquest any no ha vingut les mini com altres anys.
Exacte.
També
ens ha afectat això.
Sí, mesures. També hi deia Manel com afecta el clima, lògicament, en Inglaterra. entre el Brexit i el gran estiu de sol que han tingut, pues molts no han viatjat. És així.
Estic d'acord que no sé als hotels, però a les platges el que hem vist una gran, però gran afluència moltíssim de francesos aquest
any. Sí,
estic d'acord. No sé si en recordeu dels anys dels italians,
sí.
Naranjito, el 86, sí. Aquesta,
allò, allò, va ser, allò va ser una febrada.
Pues ha donat la sensació.
Estic d'acord.
Ha donat la sensació de francesos, hem estat massificats.
Venien en cotxe, amb avió o en tren?
Sí, sí.
Perquè els italians venien en cotxe tots, venien cotxes carregats.
Les nostres dones, les dones al costat. No, els francesos són una mica més educats i tal.
Ara que parles de com han vingut, l'aeroport de Barcelona ha tingut un increment de més d'un 4%. És a dir, gent ha vingut. On han estat? Aquí obrim el
home, diríem que especialment a Barcelona, clar. O si no...
No, a tot arreu.
A tot arreu.
Si vulguin, però aquesta gent que ve, que hi ha una pujada a l'aeroport, molts, sense control, en el seu perill, com deia el Jordi, estem 100% d'acord, apartaments d'usos turístics no reglats o il·legals. Igual que el Tom Manta, està clar.
Per això, quan em referia quina... imatge té la destinació, si això creieu que té a veure amb l'imatge que pugui tenir la destinació.
És que és un mix, és que tornem, és el mix, és dir, si donem una volteta en uns amics que han vingut de fora i volem mostrar-li lo maco de la villa, estic segur que no es donaran compte de moltes coses que nosaltres mateixos, quan donem una volta més crítica, observem.
Ho dic perquè, a veure, mostres aquí, a nosaltres ens correspon mirar les coses amb un cert esperit crític, sí o no?
Sense dubte.
Aleshores, si ens correspon mirar les coses amb un cert esperit crític, en aquest àmbit, què hi ficaríem?
De la imatge.
De la imatge, de la temporada,
que no ha
què
sigut,
hi ficaríem?
No ha sigut una de les millors imatges. Per la neteja, el municipi...
Ho dic si ens correspon això, eh?
Sí.
Qui ve a Sitges, evidentment, si ve a Sitges ser, clar, per un atractiu, per passar-ho bé, i amb una certa condescendència davant de les coses que li poden passar, com fem tots quan anem pel món, no?
El debat sempre és bo i és sa. La reflexió que feia abans era si hem de ficar massa el dit en l'ull, saps? És a dir, criticar si sempre millora, també, com ho deia Manel, el Jordi, si sempre, clar, i a partir d'ahí construïm tots junts. Després s'ha fet una tasca amb el Tom Manta, es podia haver fet diferent, millor, però és un tema molt difícil, molt difícil. Al contrari, de vegades veus visitants que estan comprant. És a dir, cridar l'atenció que el visitant...
Estan en contra d'això.
Estan en contra, però al mateix temps paren, compren, i això activa el negoci també, no? O la gent que critica el tema de la brossa, sense dubte, és molt millorable, i hi ha un tema de fons, un contracte que ara es canviarà l'any que ve i tot això.
L'important és que estigui detectat també.
Clar, clar.
Els comparatius ja se saben, no es resolucionaran d'un dia per l'altre, però bueno, jo crec que l'any vinent, jo crec que tant el gremi com l'Ajuntament, vull dir, han detectat diversos dels que es queixa el client que ve aquí.
Tema de seguretat també em sembla que ha baixat una mica, ha estat molt controlat, i això no vol dir que en una població amb molta afluència ocorreixin coses, sense dubte.
I jo que he treballat a Barcelona, us dic jo que el tema de la seguretat a Sitges doncs està bastant controlat, vull dir...
Molt bé, sí,
l'any passat sí que en tenia alguna coseta, però aquest any, ha estat molt tranquil.
Sí, també parlar de càmpings, que també és important i també són un número de places molt important per Sitges. És un altre tipus de turista, però no cap dubte que són més de quasi 3.000 places disponibles, doncs també és una vessant interessant i també enganxa molt en el turisme sostenible, amb el sentit de neteja, en el sentit de biodiversitat, i tot això pues suma, clar.
A partir d'aquí... Anava a dir Pau i Glòria, però no. No, a partir d'aquí... Deia.
No, a partir d'aquí avui en dia la competència és gran, tothom és conscient de la importància de l'activitat turística en qualsevol lloc, importància d'integrar ciutats visitades o ciutats turístiques i veure on anem. El centre de la vila és petit, és maquíssim, però els carrers són estrets i hi ha un número de gent que té una capacitat de càrrega i sempre trobarem en moments puntuals pues, que hi ha molta gent.
Com a tot arreu.
Ara bé, si destacar molt en positiu, inversions que s'han fet molt importants. És a dir, l'arribada de MIM, del grup Majestic, és una gran notícia per la vila. L'aposta de Messi, la gestió de Majestic, la tasca que estan fent, l'arribada de MIBA i Melià, és una inversió molt important en un risc important on posen una destinació a dalt. Què nos agradaria a tots? Que les playes fossin també un referent d'activitats, perquè estem d'acord, seria fantàstic poder desenvolupar, i això és una qüestió de pla d'usos, casaments a la playa, activitats, serveis, i ser un referent en Europa.
Faig un parèntesi aquí. Se'n fan de casaments a la platja,
sí,
no?
Sí, si estan legalitzats es fan. Que ja també tenim algun casament il·legal, com tot.
Ara necessito una explicació d'això.
Bueno, es fan coses que no es tindrien que fer, que no es demana el permís corresponent.
Però per la parella, que se casa...
Això, és que jo anava poc a dir a l'Alejandro, no sé si...
No, la parella es casa. Ara és igual, però no està legalitzat.
D'acord, no és que sigui una ficció, la cerimònia, sinó que no se pot haver demanat el permís per cap...
Com Déu mana, amb totes les vies oportunes que està quedant i tal.
Per un si pot, els problemes. Un s'hi pot casar a la platja,
sí, sí, es poden casar. Demanant permís a la Generalitat no hi ha cap problema.
Es demana permís a la Generalitat?
Sí, a la Generalitat, d'ocupació, perquè no és el mateix estar 10 persones que si venen 200. Entres. I això pagues impostos, com és normal.
Alejandro, anava per aquí.
Estirant el fil que comentava l'Alejandro, doncs l'arribada de MIM, l'arribada de MIBA i Melià, això pot suposar pels habitants de Sitges i també per la gent que
i afegim aquí l'hotel Casa Vilella també, que és una altra de les grans inversions.
I reinversions que constantment el Dolce ara planteja una reinversió molt important, Calípolis sempre està fent inversions, i Versol Antemare ha fet un canvi fa 3 anys molt important també, Melià, Sitges, l'Auditori han fet un canvi d'equipos de so molt important fa un 24 mesos, 18 mesos, és a dir, constantment, i ara els hotels petitors es plantean una reinversió aprofitant tasses d'interès molt favorables ara i tenint en compte que el mercat comença a ser molt selectiu.
Clar, aquí vaig. És possible que sense voler doncs, posem el poder adquisitiu de Sitges més elevat i el target verí? O ja és una intenció?
Hi ha una intenció, sí. Jo crec que l'inversor ho té molt clar. Sí.
Anem a buscar un target diferent de visitant, de turista.
Diferent, no, però un target que mantingui el nivell. Vull dir,
consolidar,
si no haguéssim fet un 2 estrelles, potser, però no era el cas, volíem un 4 perquè entenem que el client que ve a Sitges ha de ser o 4 o superior. Això no impacta el públic local, perquè al final el públic local, sobretot, ha de disfrutar dels espais que li oferim, tant la terrassa com el Vesovic, que també ha aterrat amb el grup MI. Vull dir, són inputs que el client de Sitges ha de valorar, el client local ha de valorar, i no només això, ostres, l'arribada d'aquests hotels també, i una de les meves prioritats és que els meus empleats siguin d'aquí de Sitges, perquè estimen el seu poble, perquè estan a gust i perquè millor que ells ningú els explica als clients el que és Sitges.
Potser no m'he explicat bé, volia dir, el possible client de Sitges, el possible turista que no té el poder adquisitiu per anar a un 4 estrelles, pot sentir-se excluït?
Hi ha moltes més opcions aquí, n'hi ha moltes.
Sí, i al final és una qüestió de selecció de preus en relació al visitant. Una altra cosa és la gent que visquem a Sitges i que la pujada de preus sea una qüestió que nos deriva cap a altres localitats.
Com que ens escoltaven, allò que ens deixin una pregunta, no estaríeu més interessats tots plegats en treballar una mica menys però un preu més alt? Com es podria aconseguir això? Creieu que el fet que Sitges s'hagi quedat gairebé sense estacionalitat i hi ha gent tot l'any pugui perjudicar el fet de cobrar preus més alts quan toca?
No, jo crec que, i a més, arriben ara noves tecnologies i business intelligent que estan estudiant el preu. És a dir, un hotel de los nostres, de los nostres de Sitges, Dolce Sitges, ha implementat un sistema de revenue management per un ordenador. És a dir, ara la direcció i la gestió han de dir-li al sistema intel·ligent per què no volen aquest preu i justificar-lo.
Ara necessito que l'Alejandro ens expliqui amb una miqueta més de detall què és això del revenue, que, més que res perquè puguem entendre de què estem parlant.
Abans d'això, sí, parlar del fantàstic spa i los spas que tenim a Sitges.
Sí, però diguem-ne que l'espa sí que el tenim al cap. Sí, el que no tenim tant al cap és aquest sistema. Un spa sabem el que és.
Sí, sí, però...
Però aquest sistema concret sí que ens
és. El revenue és una gestió que porten des de fa molts anys companyies aèries i des de fa anys també hotels per optimitzar el preu. És dir, el preu ja no és fixa o no és per temporada, i depèn de diferents variables.
D'acord, aquestes variables...
Aquestes variables normalment són per la demanda, anticipació, l'històric, esdeveniments, és a dir, no serà el mateix el preu d'una habitació a Barcelona quan té la final de Champions que quan no n'hi ha ningú esdeveniment, i els hotelers gestionen això i el públic es beneficia d'això. I normalment fins ara aquesta tasca el feia un equip comercial, uh-huh, direcció, agafaven inputs de diferents portals, i aquesta tasca ara està integrada en un business intel·ligent, en un sistema operatiu.
Per tant, això des del punt de vista del possible client, avui l'habitació tindrà un preu, demà en tindrà un altre, sí, perquè les circumstàncies poden haver canviat en algunes coses, passat perquè l'establiment fa una oferta específica d'un dia determinat i té un altre preu, etc.
O fa un preu, un upgrade en una suite i
suposo que aquí més o menys també ens ho preguntàvem pel preu del... Vaja, en qualsevol establiment d'hostaleria, pel preu d'una beguda, a les terrasses, en tot, en si tenim uns preus més aviat a la banda alta que la banda baixa.
No
més enllà de...
No estic...
Pregunto.
No.
Pregunto. Pregunto, perquè...
Jo tampoc, no estic d'acord.
Tu no estàs d'acord. Vinga, va.
No, a la nostra casa és
el primer... Anava a dir que no s'alarmi ningú, eh?
A la nostra casa és el primer any que portem al departament de restauració i realment no creiem que siguem o que estiguem per sobre de lo que és la mitja de... Ja no diré Sitges, diré i Barcelona inclús. Estem molt per sota. Molt per sota, i més sent un hotel, que normalment els hotels que són 4 o 5 estrelles, doncs acostumen a incrementar una miqueta el preu perquè estàs en mi terrassa... No, en el nostre cas jo crec que estem molt en la línia.
Manel.
Per part de platges està claríssim, tu pots tindre una tombona, una maca des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda per un preu de 5 euros. Estem parlant hores, i si agafes un tendal estem parlant la mitja està entre 10 o 12 euros. Una ombra amb una maca per 15 euros et pots passar tot el dia a les platges de Sitges. Crec que 15 euros avui en dia és pitjor qualsevol pàrquing que vagis a Barcelona d'aquí de Sitges, amb tots els respectes, que no anar a la platja.
En una terrassa primera línia, Alejandro?
Clar, no, i moltes vegades parlem de preu i no parlem de valor. Clar,
també, el valor que sí que el puguis donar.
Aquest és el sentit diferencial, és a dir, quan costa, quan estàs tu disposat a pagar per estar en les teves vacances, en un lloc ideal, en la teva família... i que demanes un arròs i que sigui un arròs bo en un servei excel·lent, en unes begudes bones, en un temps...
Aquesta és una pregunta amb un punt de perversió, perquè és aquella de què és car? Tot allò que no es pot pagar.
Clar, bueno, entraríem en filosofia
de preus, filosofia,
però clar, quan tens la possibilitat d'anar a los museus de Sitges, veure obres de Santiago Rusiñol, de Ramon Casas, veure los grecos que té, gaudir de l'atmosfera, i pues el preu és quasi, podem dir, simbòlic. I si comparem amb altres ciutats europees o mundials,
és molt econòmic.
És dir, arribar a Sitges en l'aeroport és realment econòmic. Sí. En tren, en bus, en taxi, si vols, habitacions, en els serveis, l'altíssima qualitat que tenim, el servei, les playes, la gent de playes que fa una tasca fantàstica. És dir, no crec que és car.
Estem en aquest sentit amb una bona relació qualitat-preu?
Totalment. Mira, els que hem tingut la sort de viatjar també, quan hem anat a alguna platja, ja sigui a Eivissa o Formentera, que vols una tombona, ostres, que et foten el pal. Jo me'n recordo a Eivissa, em sembla que pagaves 40 o 50 euros per 4 o 5 hores, si no m'equivoco. Jo he estat a Miami. La platja de Miami també és un destí turístic importantíssim. Allà també hi ha una empresa que es dedica a explotar tots els serveis tant d'esports aquàtics com de... Vull dir, una hora i mitja de moto aquàtica potser tomen 150 o 200 dòlars. I cua, la gent fent cua... Clar. Vull dir, per fer ús d'aquest servei no ens podem queixar.
Però per ser crític jo mateix, no estem a l'alçada. Hi ha llocs millors que nosaltres totalment.
Bueno,
i ara mateix has parlat d'Eivissa, jo vinc de fa poc d'Eivissa, i he vist serveis que no estem a l'altura a Sitges i es tenen que ficar les piles. El que passa que hi ha molts impediments,
per exemple,
per permisos i tal. I he vist un servei que deies, tenies dues tombones, el preu, estaven parlant de 25 euros, no eren de 5 euros, cada mà que potser pues, era una de metro per dos, increïble, ¿vale? No eren cames balineses, i després et podien donar un servei de restauració directa, amb unes taules, estàvem parlant de 2 metres de taula, la teva ampolla de cava, com Déu mana, tal...
Sí, sí,
bueno, veus alternatives que aquí Sitges, la veritat, ja que ser crític, no estem a l'alçada, i estem a altres municipis, com Eivissa, Miami no ha estat en aquest cas, però bueno, ja intentarem anar si el deixen, però tenim,
parlem en la ràdio,
sí, un programa, tenim que la veritat és que hi ha moments o hi ha llocs que no estem a l'alçada, i a lo millor que nos estem estancant perquè la burocràcia és molt costosa, els permisos avui cada vegada costa més. També nosaltres som, bueno, una comunitat que és Catalunya, que comporta més problemes que no si te'n vas a les Illes, a la comunitat de Balears. Allà són més permissius, ho tenen més clar, lo millor que viuen directament del turisme.
Jo crec, nosaltres... Però Balears no és més permissiu.
Sí, sí, totalment. Tu te'n vas a la platja d'Eivissa i te'n vas justament al CBBC, sí, i veuràs coses que aquí Sitges mai podràs veure.
Val, però...
I jo soc un defensor,
sí,
i tinc,
no,
ganes,
però en tot cas, Manel, està regulat. Lo que fan està, bueno, regulat.
Pues per dir, què no es deixen ni regular?
Ah, val, això és una altra cosa, aquí, però permissivitat en tot cas vol dir sortir-se de lo que és la normativa. Balears té molt clar i ja van a prohibir plàstics. De molt poc, perquè saben que el turisme està al centre.
Si
una altra cosa és si, ja, si el centre de Sitges, si Sitges té en el centre el turisme o no. Aquest és una mica el sentit.
Jo, si té en el centre, vols dir si té la prioritat?
Com de manera transversal, clar, que l'activitat, amb totes les vessants, perquè el turisme és molt transversal i gran i afecta a tots, afecta als centres mèdics, afecta a seguretat, afecta a taxis, afecta a comerç, és dir, a playas, a tot.
Estiro i no ho exagero, però quan a vegades s'havia parlat de la turismofòbia, encara hi ha alguna cosa d'això?
Bueno, també és una realitat que hem de... No a Sitges, però sí és una realitat que hem de treballar a tot arreu, a Europa. És normal, perquè el repte és trobar l'equilibri de la capacitat de càrrega. És dir, si una habitació poden anar 3 persones, no poden anar 6. És així, i si posa 6, pues malament. I això és una tasca. Com es regula això? El preu és un ajudant per això, el preu en servei, i al final, si tens molta demanda, pots pujar el preu i regules una mica la teva...
Diguem que és la regulació més directa que es pot fer.
Clar, clar, però sin embargo, en contra, lo més valorat, segons l'estudi econòmic de l'Ajuntament, és la gent de Sitges, és el tarannà. Ahí no parlen de preu, ahí no parlen de congestió, ahí no parlen de neteja, que també lo diuen i està per sota, però lo que més valoren, lo que més agrada, és l'esperit. És que són fantàstics.
Ens queda un minut i mig, Vicenç, i volíem parlar de valoracions.
Vinga.
Ha estat bona o no ha estat bona?
Anava a dir, aquesta és una pregunta retòrica, fixa-t'hi.
Ha estat bo.
Correcte,
sí, ha estat bo. El que passa que ho ha dit l'Alejandro.
Sobre 10.
Què he dit? Un 5 i mig? Trobo que és una valoració molt baixa per tot el que s'ha dit fins ara.
Sí.
Hem de ser exigents.
La clau és que ho ha dit l'Alejandro. El 2017 va ser una de les millors, excepcional, una de les millors temporades. Què passa? Veníem d'allà, però estic amb ell totalment d'acord. Si la comparem al 2016, ha sigut una bona temporada.
Eva, dona-li la culpa al sol. Alejandro.
No, d'acord amb els meus companys també, i treballar tots junts, fer autocrítica, millora contínua i tirar endavant projectes tots plegats. Sí.
Gràcies, Jordi. Gràcies, Manel. Gràcies, Alejandro. Demà
a partir de 2:15 del matí,
a Neàpolis, al 4 Congrés de Dones d'Empresa. Després els ho comentem i ja en parlarem en properes ocasions en l'espai de l'AFEC, com no?
Exactament.
3w.donesdempresa.cat,
últimes inscripcions durant el matí, i molt ràpidament els diferents patrocinadors, sobretot el Dolce, que està aquí a Sitges i l'hem de dir.
Eva, gràcies.
A vosaltres.
Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.